recanvi algú i que surti algú que tingui cames fresques i tal, és que això jo crec que també va a favor de l'actitud, perquè si tu no tens minuts normalment i et posen al camp del Rayo, sortiràs a menjar-t'ho tot, o vull pensar-ho. I clar, és una altra actitud. És que, o sigui, a mi la desídia i la patxorra amb la que se'ls veia sobre el terreny de joc, és que no li trobo explicació.
No, no gaire. Jo, a mi em sembla que aquest equip està perdent un temps molt valuós, no només per rematar el que és el campionat, sinó també per seguir creixent o projectant-se ja pensant en la temporada que ve, perquè a l'estiu passaran coses. I crec que en aquests partits que queden els futbolistes haurien d'intentar oferir la seva millor versió per una qüestió de futur i d'assegurar-se una plaça. És que sóc així de clara, perquè em sembla que hi ha molts futbolistes que, vaja, que potser amb la situació econòmica en la que està el club, els objectius que es tenen, etc, haurien d'estar fent mèrits personals per fer-se un lloc en aquesta plantilla. Sobre les rotacions coincideixo, el que passa és que llavors estaríem trencant una mica amb el missatge de meritocràcia, perquè clar, fer entrar en Sofati després de que Ferran Torres marqués el gol contra l'Atlètic de Madrid...
Rafinha.
O que descansi Rafinha, no, és l'altre... Però va fer un bon partit, no? va ser MVP, no? Si no m'equivoco, diria sí, que sí. Li van donar... Clar, si tu, el teu criteri és la meritocràcia i et guies a partir dels entrenaments i del que veus, doncs entenc que la teva funció com a entrenador és posar els millors. I potser els millors no són els que estan més frescos, no? Però a mi també em va sobtar el tema d'actitud, sobretot escoltant després a Araujo, per exemple. No, mira, 11 punts. Què vol dir 11 punts? Bueno, sí, 11 punts, era... però podrien ser 14.
Però va ser el missatge de Xavi a la sala de premsa i de Jordi Cruyff a la llotja de Vallecas.
I penses, no tots són números.
A veure,
no tot poden ser números.
Xavi sí que va ser més... Xavi va ser més crític que
altres vegades.
Sí, va
dir, hemos hecho un mal partido.
Però Araujo va ser un no, mira, que queda... Estamos a 11 puntos i calma, no.
En general se li va restar transcendència.
A mi Xavi, a la sala de premsa, em va semblar que no volia dir, perquè és com una mica tabú parlar de manca d'actitud i els entrenadors i Xavi específicament, si parlem de Xavi, eviten parlar i assenyalar els jugadors de manca d'actitud. És un tema que no es pot dir en veu alta, ni de manca d'atenció competitiva, com li vulgueu dir, però les explicacions de Xavi a la sala de premsa, entre línies, el que està dient és que els seus jugadors no han competit i que els jugadors del Rayo han estat millor en tot, en intensitat, millor en els duels, millor en tot el que s'havia de posar al camp. Per tant, encara que no vulgui assenyalar-los per manca d'actitud i manca d'atenció competitiva, el missatge i el diagnòstic que fa Xavi a la sala de premsa és de, en fi, de sí, no hem estat a l'alçada i el Rayo ha estat millor que nosaltres, això ho diu textualment, i entre línies es llegeix perfectament que ell pensa que els seus jugadors els hi ha mancat aquesta tensió competitiva necessària, doncs, per poder guanyar en un camp com el del Rayo Vallecano.
Ho sabies, perquè a més, quan... Ostres, és que fa 4 partits que no guanyes el Rayo. No em diguis que no ho sabies.
I ahir el primer gol, no?, amb Iraola a la banqueta. Bé, dissabte a les 9...
Els jugadors feia la sensació que els era igual, perquè a dins dels càlculs hi ha el coixí de punts i
el Madrid havia perdut a Girona.
Per això. És que això fa que surtin amb un punt de relaxació, perquè saben que ja ho tenen.
Sí. 11 punts queden. O que el sumi el Barça o que no el sumi el Madrid. 11 punts perquè sigui matemàtic. Dissabte a les 9...
Diria que són 14.
No, amb la derrota del Madrid no. La derrota del Madrid ja et van restar 3 punts. Saps?
Ja, però estaves a 17, em sembla.
No. Estaves a 14 i amb la derrota del Madrid en queden 11. 11 punts queden, sí, però aquí. Que he fet els càlculs del dret i del revés. 11 punts necessita el Barça. Si el Barça guanya ara dissabte a les 9 al Betis i dimarts que ve, que torna a haver-hi Lliga, dimarts que ve també al Camp Nou, Barça o Osasuna, 7:45 del vespre, el Barça necessitarà que el Madrid perdi 5 punts en aquestes dues jornades per ser campió dimarts. El Madrid hauria d'empatar amb l'Almeria i perdre a Noeta, que són els partits que té. Si no, ja ens n'aniríem...
Tots els càlculs els hi deixo a l'Aleix París, sempre, perquè...
A mi m'agrada això.
Jo sí he de fer els palets
futbol,
i les calculadores i...
Ens aniríem a l'RCD Stadium ja, com a primera possible data en què el Barça sigui campió, i després ja, si no, el 21 de maig, Barça-Reial Societat al Camp Nou, que allà sí que el Barça podria ser
quin dia, de maig?
21 de maig. El dia de la final de l'Eurolliga. O sigui, aquell dia podria haver-hi doble celebració blaugrana, perquè el 21 de maig es juga la final de l'Eurolliga de bàsquet a Kaunas i també hi ha aquest Barça-Reial Societat. Bé, encara no té horari, pot ser que sigui diumenge, pot ser que sigui dissabte, dia 20. Marta, va, anem a la teca del finançament. Avui s'ha presentat oficialment aquest finançament de l'Espai Barça i, com deia abans, ha servit per confirmar una mica l'estructura, que ja us havia avançat aquí a RAC1.
Sí, s'ha confirmat aquesta estructura de tres trams i la distribució que ja havíem anat explicant a RAC1. Tres trams, el primer tram a curt termini, a 5 anys, 583 milions d'euros. El segon tram a mig termini, entre 7 i 9 anys, 477 milions en bons. I el tercer tram a llarg termini, 20-24 anys, 390 milions d'euros en bons. Tot fins a arribar als 1.450 milions d'euros. Comptant el préstec i els interessos, el preu total de l'Espai Barça serà de 2.800 milions d'euros. Un fons de titulació que es diu Intermoney controlarà la gestió dels diners i l'operativa de l'obra. El president Laporta, que ha defensat el valor històric del finançament, ha destacat que el club en surt reforçat per la prova de fe que han tingut els 20 inversors en l'entitat i en el seu futur.
Aquesta operació de finançament, si em permeteu l'expressió, el que és una prova de fe en el Futbol Club Barcelona. Vol dir que la institució està més forta i més viva que mai. Nosaltres estem gaudint, avui per avui, d'una màxima reputació i confiança en els mercats nacionals i internacionals, els mercats financers, nacionals i internacionals. Ma, tot i que alguns han volgut posar els obstacles, el Barça ha sortit reforçat.
El tipus d'interès fix, que ja havíem explicat que seria d'un 5,5%, han insistit molt que està dins un marc flexible i que quan la situació econòmica global millori, doncs es podrà renegociar perquè sigui tot plegat més favorable. El vicepresident econòmic, Eduard Romeu, ha tret pit de l'operació, que no tindrà riscos, asseguren, pel model de propietat del club, i ha enviat un missatge als desconfiats que es pensaven que no ho aconseguirien.
Suposo que ens estem referint als mateixos que dèiem que no l'assoliríem o que si l'assolíem seria pagant 10 i 12% i no sé què. Miri, els que no ens estimen, em remetré una frase, no te'n freguis, president, que n'aprenguin. I en els que ens estimen, i que són els nostra massa social, els nostres socis i sòcies, els nostres simpatitzants, que pateixen, perquè lògicament és una xifra que fa vertigen, els diria que estiguin molt tranquils.
El retorn dels diners es farà de la següent manera. Els primers 100 milions d'euros que generi el nou Camp Nou seran per al club i dels 247 extraordinaris que generarà el nou estadi, 94 seran per als inversors i la resta també per al Barça. És a dir, a la pràctica el club haurà de tornar 94 milions cada any del que generi el nou Camp Nou. Romeu ha remarcat que en cas que no puguin complir amb les expectatives d'ingressos previstes buscaran solucions conjuntes amb els inversors. Si els ingressos extraordinaris són inferiors als 137 milions d'euros, s'activaran alternatives que es treballaran amb ells, amb els inversors. No hi ha recurs perquè, diu, hi ha vigilància.
Solucions conjuntes poden ser que ens ajudin a nivell comercial a incrementar aquests ingressos, perquè podria ser que nosaltres no tinguéssim, doncs, a lo millor, doncs, la suficient habilitat d'arribar a assolir aquests ingressos. Per tant, es faria en seu aquest problema. Anem a suposar que seguim amb aquest incompliment. Bé, aquí és on els estem dient que hi ha aquestes línies vermelles a les quals no poden anar aquests inversors més enllà d'aquests ingressos.
Al llarg de les gairebé dues hores de roda de premsa s'ha subratllat molt que no s'han creuat aquestes línies vermelles que sentíem ara del que els socis van aprovar a l'Assemblea de l'octubre del 2021 amb 405 vots a favor, 21 en contra i 6 en blanc, una operació que incluïa tant el futur Camp Nou com també el nou Palau Blaugrana.
Compte amb això, perquè precisament sobre el futur del Palau Blaugrana ha quedat com una mena de nebulosa avui, en aquesta roda de premsa, perquè no hi ha una partida específica per construir-lo, no, Marta?
No, tot i que Romeu ha afirmat rotundament que el nou Palau Blaugrana sí que forma part del finançament, quan hem preguntat concretament pel desglossament de la destinació dels 1.450 milions, el Palau Blaugrana no ha sortit per enlloc. La directora corporativa Maribel Meléndez ho ha fet així.
Sí, en quant als 1.450, perquè per donar-te resposta, 1.071 són els que estan destinats a l'obra de l'Spotify Camp Nou, al Camp Nou i els altres costos aquí. Amb costos financers i emissió d'emissió són 179 milions, això són els interessos que es capitalitzen, diríem, i com a contingències tenim una bossa de 200 milions d'euros. Lògicament tenim una autorització fins a 1.500 milions, podríem inclús arribar a emetre 50 milions més, però avui ens quedem amb 1.450 i aquesta seria la xifra.
Cap rastre, per tant, del Palau Blaugrana en aquest desglossament, que després, ha puntualitzat, sortiria dels diners previstos per les contingències i els costos financers diversos. Més tard, fora de micro, hem preguntat què passaria si hi hagués contingències i ens han dit que simplement compten que no n'hi haurà. Romeu, però, ha deixat la porta oberta a buscar alternatives per poder tirar endavant la construcció del nou Palau. Fa mesos, de fet, que us hem explicat a RAC1, de la mà del SAPE, que hi ha negociacions en marxa perquè una empresa se'n faci càrrec i l'exploti de manera externa.
Estem valorant diverses opcions. Saben que el tema del Palau va més endarrerit, que el tema doncs, no estava amb la mateixa velocitat perquè no s'havia treballat anteriorment i, per tant, doncs, ha hagut de començar de forma, no sé si de zero, però com a mínim més incipient. I, per tant, estem estudiant diferents propostes que en tenim manegant i algunes, i quan arribi el moment, doncs, i si són propostes interessants, evidentment, les tindrem en consideració i els farem partícips, òbviament.
Per tant, està sobre la taula, és evident, aquesta via. Després s'ha repreguntat, han continuat reconeguent obertament que no hi ha cap termini establert com perquè el Palau avanci en una direcció concreta. Tot està molt incipient i la prioritat era tancar sobretot el finançament del nou Camp Nou, que és l'únic pastís que ara mateix interessa realment als inversors. Queda clar, per cert, tampoc no han respost si ja tenen o, en aquest cas, quan tindran la llicència d'obres per començar a treballar.
Que ara sí que és l'últim pas que falta perquè entrin les grues i comencin a fer el nou Spotify Camp Nou. Sé que el Poqui vol dir una cosa, sí. Jo només uns aclariments. La primera, a mi em sembla agosarat que Joan Laporta digui que el club està en el millor moment. Em sembla agosarat, l'hem sentit a l'inici, en el primer document que ens feia la Marta.
O no cert, ja, més que agosarat, no
sí,
cert.
Sí, vull dir que el club pot haver tancat un finançament i potser es recuperarà d'aquí uns anys, però que està en el millor moment no m'ho sembla, ni econòmic ni esportiu. Tant de bo millori, però no m'ho sembla. La segona, ja aquests 247 milions d'euros anuals que en principi el Barça compta que traurà de l'explotació del nou Spotify Camp Nou, ens han explicat en unes diapositives, no?, que del ticketing i restauració traurien un 22% d'aquests 247 milions. Del museu i les visites, un 15%. Del patrocini de Title Rights, un 24%. De l'Hospitality, un 24% més. I de Meeting and Events, 15%. No? El club considera que pot, d'aquests 247 milions, entre ticketing, meetings i events, Hospitality, museu i patrocini Title Rights, pot anar traient aquests 247 milions. Doncs bé,
no, és al revés, que aquests 247, un percentatge correspon a ticketing, un altre percentatge correspon...
Sí, això volia dir, perdona, sí, m'he explicat bé? No, que a través d'aquests percentatges aconseguiran treure els 247 milions. Doncs bé, quan ens van presentar el projecte, amb els mateixos percentatges en traien 200.
Sí.
Vull dir que ja no sé com...
I un IPC.
Ah, val. Han a pujar 47 IPC, milions.
O que els abonaments tindran un...
Tornaran a pujar.
No sé, a mi m'ha sorprès perquè hi havia la diapositiva de la presentació, els mateixos percentatges de 15%, sí. 24%, 22%,
donava a canviar la xifra,
200 milions que guanyava a 247. Bé, m'ha sorprès. I després, sobre el nou Palau. Clar, és que aquí la clau de volta per mi, que no puguin explicar-ho bé i que quedi aquesta nebulosa, és que en assemblea es va votar que el nou Palau anava dins del finançament, de fins als 1.500 milions.
Ves que l'espai Barça de tota la vida és el Camp Nou, els voltants i el Palau.
Sí, però legalment
potser
els socis...
Potser s'hauria de deixar de dir ja, no?, espai
sí,
Barça.
Exacte. Sí.
Perquè Espai Barça com a concepte potser
és
ja...
Legalment l'Assemblea va votar que es demanarien 1.500 milions d'euros perquè inclouria el nou Palau. I avui ho han deixat com entreveure...
És que el que jo volia apuntar és que, jo no sé si us doneu compte que amb el que ha explicat la Marta, a l'Eduard Romeu entra en una flagrant contradicció. És a dir, sí, tenim el... Sí, rotundament. Sí, tenim... Entra el Palau Blaugrana, val? Després fan l'esglosament de partides i no apareix per res el Palau Blaugrana. Se li repregunta i, com explica la Marta, diu no, això sortirà de les contingències. I després de tot això, ve l'Eduard Romeu a dir s'estan estudiant diferents vies.
Que és el que hem explicat aquí, clar.
Si tu estàs dient que estàs estudiant diferents vies, vol dir que no està allà. No sé si m'explico.
Sí, sí.
És a dir, tu no pots dir ho tinc previst aquí, en aquest Excel, amb totes les despeses, i al cap d'una estona, paral·lelament, dir estem estudiant diferents vies per fer el Palau Blaugrana. Hòstia, és o una cosa o l'altra. Sí. Les dues a la vegada no, perquè d'una manera és que ja ho tens previst, ja saps quina via faràs servir i saps que destinaràs X quantitat al Palau Blaugrana, i de l'altra manera és que estàs estudiant diferents vies, com molt bé dius, que havia explicat aquí un dijous, que vam debatre, al SAPE. És a dir, jo m'he quedat, de veritat, confús. La paraula és confús. I per això he titulat un sí confuso al Palau, en la meva crònica que he fet a la web del Mundo Deportivo. Perquè és confús. El que han explicat és confús.
Jo crec que no ho poden dir obertament perquè es va votar en assemblea.
Doncs que diguin, no poden dir... O sigui, quan estàs parlant de temes que la gent no controla, que no són... O sigui, de gestionar un palau de pressupostos, d'ingressos, de no sé què... O sigui, parla clar, per favor, parla clar, perquè es tracta de fer-se entendre i que la gent pugui explicar-li al seu veí, a la seva veïna, no, és que el Barça el que està fent és això, però si no parles clar, generes confusió, i la confusió genera sospites. És a dir, és que no estan parlant clar perquè amaguen o estan preparant no sé quina cosa que potser no està dins del que sabia... És a dir, estàs generant soroll.
I perquè pensar que en una obra no hi haurà contingències.
És que no has fet obres a casa, eh?
Sí, exacte, dius, és impossible que no hi hagin contingències. No pots comptar amb que no n'hi haurà. No pot ser mai de la vida aquesta la resposta.
Una altra cosa que crida l'atenció, el Palau Blaugrana, quan l'Assemblea va aprovar-ho, eren 900 milions.
Sí, sí.
Ara de sobte són 1.090.
El Palau no, el tot.
Ai, el Palau, perdona. El
Camp Nou.
No, el Camp Nou.
Ara són gairebé 1.000.
Eren
1.071.
Són 1.071. Que és un increment de 171 milions d'euros. D'un... No sé,
s'han apujat els preus de tot.
D'acord, ja ho entenc, que s'han apujat els preus. Però que tot ha pujat. I és el que... No ho poden dir, estic amb tu, perquè estan desobeint...
Clar,
el mandat de l'Assemblea.
Per això et dic que...
Això és
les línies vermelles.
Clar, tu vas votar que tot això estava inclòs i ara el club, potser intel·ligentment, com diu la Maria, si ens ho expliquéssim, potser seria molt intel·ligent el que estan fent.
Home,
no?
Jo, per molt intel·ligent que sigui...
Perquè guanyaràs més diners, vull dir, a la llarga,
que,
no sé.
Val, però per molt intel·ligent que sigui, tu estàs desobeint, insisteixo, un mandat de l'Assemblea.
Ai, és on anava jo.
I tot això en la setmana on enviaràs a la gent a Montjuïc pagant el doble. I fem veure que és que canviem la idea de projecte perquè és un projecte completament diferent.
Estem muntant una tertúlia especial per parlar d'això, que ha quedat una mica aquí soterrat amb tota l'actualitat esportiva.
Més confusió. Però,
sí. Dels abonaments.
Sí, no, parlem dels abonaments.
Que és un producte diferent.
La pregunta se la vaig fer jo, la vicepresidenta, em diu, no, Anaïs, és que és un producte diferent. No, a veure, és un partit de futbol i sí, és un producte diferent i pitjor.
Exacte.
Perquè estàs enviant a la gent a Montjuïc, amb un espai més petit, visibilitat reduïda, i sense que puguin anar-hi tots els abonats.
Ja.
No, perquè són 27, que vaig escoltar el Dami l'altre dia.
Hola, Dami. Eh?
Què tal? Bona nit.
Bona nit.
El Mora Bona Racu, nit. Que ho explicava.
Bé, doncs farem... Ara, quan tot això es calmi una mica la part esportiva,
matí,
farem una tertúlia especial amb alguns socis i grups d'opinió per saber què en pensa.
No, l'altre dia va quedar clar, excepte la manera de vendre el concepte, que efectivament doncs, l'Elena Forta diu que és un altre tipus de producte, excepte els qualificatius, jo crec que tot estava bastant clar. És a dir, els preus els van deixar clars, és un passi de temporada que encareix totalment els preus respecte als abonaments de l'any passat. En definitiva, doncs sí, ja en parlarem, però la informació està clara, tot i que hi ha alguns conceptes conceptes que jo crec que el club, una vegada feta la roda de premsa, hauria d'haver sortit encara per donar més detalls, que hi ha molts socis que encara
avui Romeu ha explicat, ha donat una dada que és comprensible, jo no dic que hi estigui d'acord, perquè és comprensible, i és que el Barcelona necessita ingressar el mateix que ingressava fins ara per abonaments, i tindrà molta menys capacitat.
Doncs expliquem-ho, si és que el problema és
parla
no explicar-ho.
Parla clar, no venguis una moto aquí del passi de temporada,
no
perquè la gent
tractem-nos
una miqueta com adults.
Expliquem les coses tal i com són.
No, el que passa que això l'altre dia, Elena Fort, en la roda de premsa, el que fa és dir que gràcies a la tasca i a l'esforç que ha estat fent el Barça durant tots aquests temps, les pèrdues que tindrà el club per pujar a Montjuïc passen a ser de 93 milions a 55.
I en realitat és perquè tu has pujat els abonaments i la gent pagarà més.
Sí, però jo crec que la gent ho entendrà perquè, bàsicament, el preu de l'abonament del Camp Nou és dels més barats d'Europa en comparació amb els grans clubs, no? I són preus que han vingut per quedar-se. Això la gent ho ha de tenir bastant clar.
Clar, no, això sí que
és el més perillós.
Si quan tu tornis al Camp Nou no tornaràs al preu que estàs pagant ara d'abonament.
Però aleshores ho entenc, perquè sí que és un producte millor. Serà un Camp Nou, efectivament, estarà cobert. O sigui, hi ha una sèrie de millores que justifiquen aquesta pujada de preu.
Però aleshores, Elena Fort, si fos així, Elena Fort hauria mentit fa dos dies, perquè se li va preguntar si es posaria els abonos i li va dir que no, que serien els mateixos.
Ho veurem.
Per tant, hauria mentit.
Sí. Ja en parlarem. No. És un tema molt interessant que a veure si genera debat.
I poso una altra
dada. Sempre pot dir que el producte és diferent.
És diferent, mal, clar. No, i que ara estem tots coberts.
No hauria mentit.
Clar, és a dir,
el producte és diferent.
Tu allò, d'on està la bolita, sempre pots treure nous arguments. Ara, una última cosa que vull dir. Això dels abonaments, que és el més barat d'Europa, d'acord, però és que el Barcelona històricament ha tret pit d'això. O sigui, un dels factors que diuen que el club és dels socis i que estem molt contents, jo vull recordar dues coses. Una, el pollastre que se li va muntar a Bartomeu, pollastre social, quan va començar amb les llotges VIPs, amb els seients que alliberaven els abonats, que les revenien a preus altíssims, i es va tenir una resposta indignadíssima, social i mediàtica, molt bèstia, perquè no estaven d'acord amb aquell tractament. Una. I dos, una molt més antiga, que vosaltres no coneixereu segurament, a l'any 90, el Núñez va incloure la Copa d'Europa en l'abonament. Que abans la Copa d'Europa, en aquell temps el Barcelona sempre jugava la Recopa. Anaves al partit de Recopa i contra l'Estàndard de Lieja l'havies de pagar. O contra el Tottenham, o contra l'Oporto, o contra el que fos. Doncs a la temporada 89-90 va decidir que la competició europea entrava dintre de l'abonament. I, naturalment, va pujar el preu. Es va muntar un pollastre, però un pollastre descomunal. Fins i tot Sixte Cambra, que era el candidat que havia perdut les eleccions del 1989, va impugnar l'assemblea en què es va aprovar això, i es va haver de fer un altre cop l'assemblea, es va haver de repetir. I és la famosa assemblea que ha passat a la història perquè Núñez deia, per favor, demano. És aquella assemblea.
Sí, hi ha un comptador de
quantes vegades... Aquella assemblea se li munta al Núñez perquè se li va ocórrer pujar les quotes, que en realitat no era pujar les quotes, era que incloia el partit europeu. Hòstia, i resulta que ara poden doblar els abonaments
doblen, un 40%,
bueno,
no,
pues
així,
un... Vale. Vale, no doblen, vale. Bueno. Però
de 1.200 a 1.500 euros la tribuna.
Amb l'argument que és l'argument més barat d'Europa, ho sento.
No? Però per mi el problema ja no és que et pugin de 1.200 a 1.700, sinó que normalment la gent no hi va sola, hi vas en família, has de multiplicar els 1.200 per 2 o per 3.
No,
aquest és el gran
problema. I que a sobre després, l'última cosa, pagues a l'abonament... perquè tu el pagaràs, i resulta que hauràs de confirmar partit a partit si vas o no.
Cada sis
i si
dies
no hi vas, i si no hi vas, doncs allò serà una entrada per
això no em sembla malament. Mira, això no em sembla
doncs
malament.
A mi sí, perquè a si tu no pagues un abonament i és teu, i tu el vols deixar algú, o vols fer el que tu vulguis amb el teu abonament,
no, doncs
tu l'has pagat.
Val, però si el deixes,
per què te l'han de treure si no confirmes?
Però si el deixes ja no has de confirmar.
I la gent gran? I si la gent gran no entén com
això
s'ha
no
de confirmar?
Això no em sembla malament. Que el club vulgui saber qui va, a mi no em sembla malament.
Guardeu-vos.
El que
serà molt interessant.
És la falta, ja no diré, la falta d'una mica consideració amb l'abonat del Barcelona.
No us convidarà al programa especial.
L'important serà agafar el funicular.
No us convidarà al programa especial.
L'important serà agafar el funicular.
Sobretot el concepte funicular.
A veure, que se li deixecarà l'orella. Ivan Cabeza, professor d'Economia i d'Empresa de la Universitat de Barcelona. Què tal? Bona nit. Hola, Ivan. Em sents, eh? Val, em sents bé. Escolta, perdona, perdona, que aquí s'ha obert un debat sobre els abonaments. Què et sembla, tu, això dels abonaments, ara que ens escoltaves?
Ostres, aviam, hi ha moltes maneres de mirar-s'ho. És evident que el Barça necessita recuperar ingressos, i una manera de recuperar ingressos quan tens menys, diguem-ne, molt menys seients, doncs és pujar preu, que això és evident. Sempre quan es mantingui, diguem-ne, el preu anterior a la nova estadi, doncs serà una jugada que bàsicament servirà, doncs, per superar aquest sotrac d'any, any i mig, dos anys sense ingressos. Això em sembla bé. Jo crec que el problema és explicar-ho, no? Al final, moltes vegades entendríem, jo crec que tots som adults i entendríem tots plegats la situació del club, i possiblement explicant les coses d'una manera diferent, doncs probablement seria molt més fàcil d'entendre.
Bé, ja en parlarem amb calma, i també parlarem un dia amb calma de tota aquesta presentació que hem fet avui del finançament de l'Espai Barça. Però com que vas venir l'altre dia aquí en directe, no?, i ens vas fer una masterclass molt interessant amb alguns detalls que ja sabíem d'aquest finançament, jo només volia saber si t'han resolt alguns dels dubtes que tu plantejaves aquí a la tertúlia dilluns, Ivan.
Sí, uns quants. En primer lloc, també felicitar-nos i fer la reflexió de felicitar-nos de que el club expliqui, ens agradi més o menys l'explicació, un projecte com aquest. No acostuma a passar això. Per tant, en aquest sentit, bueno, està bé que el club s'exposi davant dels socis i davant dels periodistes i expliqui quin projecte i com es finançarà, no? En aquest sentit, hi ha moltes coses que han quedat resoltes i altres que han quedat, doncs, amb aquesta nebulosa que parlaves tu, no? El tema de termini, o sigui, bàsicament es veu una estructura de préstec, 1.060 milions a tornar en 9 anys i els altres 390 a tornar entre 20 i 24. El primer tram de 1.060 refinançable sense cost, és a dir, que molt probablement aquesta part s'intentarà buscar un millor tipus d'interès o unes millors condicions de les que hi ha en el mercat per poder-ho refinançar segurament en termini i en tipus d'interès. A més, també són quotes molt elevades, per tant, és molt probable que aquests dos primers trams de 383 i 497 s'acabin refinançant en una part. Val? Això queda clar. La segona part és que hi ha una carència de capital, és a dir, no tornem capital fins l'any 2026. Val? Què vol dir això? Que només pagarem interessos fins l'any 2026 i, en principi, el 2026, quan està previst que comenci a obrir-se l'Espai Barça i generar ingressos, és quan tornarem capital d'interessos. I aquests interessos els pagarem dintre del préstec, és a dir, ens hem deixat diners, val?, per guardar-los i pagar aquests interessos fins l'any 2026. No? És el que parlàvem l'altre dia també d'aquella part que parlava d'interessos capitalitzables i les comissions de col·locació. No? Això per una banda. Després, el tema dels ingressos. Jo crec que avui, tot i que s'han contradit, ha quedat clar, perquè s'ha explicat amb més cops, que els ingressos previstos són 347, dels quals 247 es preveuen com addicionals. És a dir, aquells que no generaves i que generaves ara pel simple fet de tenir Espai Barça, dels quals els primers 100 els jugadors de Barça, 94, això s'hauria de veure, perquè no sé si el préstec serà lineal. Aproximadament uns altres 100 serviran per pagar el quota i la diferència se la queda del club, no? En aquest sentit, la pregunta que s'ha fet és que, com que el club no donava garantia i més enllà els inversors, diguem-ne, es garantien el cobrament només d'aquests ingressos addicionals, doncs la pregunta que s'ha fet és què passaria si no arribéssim, diguem-ne, a aquestes xifres. És realment difícil no arribar a aquestes xifres perquè l'últim any pre-Covid estàvem amb 175 milions d'euros. Arribar a 200 amb un estadi totalment renovat, amb més capacitat, etcètera,
sembla
bastant improbable. Mm. Sí, sembla bastant improbable. El problema seria no arribar una mica més enllà, perquè llavors tot el lío que has fet tu no et servirà per, diguem-ne, monetitzar molts més diners. De fet, encara en perdries, no? És el que parlàvem també l'altre dia de si valia la pena o no, no? En aquest sentit, és cert que no garantim o no hipotequem el club amb cap altre actiu, no? Això també ha quedat clar. El que no ha quedat també ha quedat clar el tema del tipus d'interès, parlar del 5,53 de mitjana, que és un bon tipus comparat, diguem-ne, amb el que hi ha marcat en aquests moments. I per acabar, doncs el que no ha quedat clar, i em sembla que sí que ha quedat clar, però al contrari del que s'ha dit, és el tema del Palau, no? És evident que el Palau no entra dintre aquest finançament, el tema de les contingències, els temps, bàsicament, per si passen coses i se'n desvia pressupost, val? I la part dels interessos és el que explicàvem, és a dir, aquests interessos serveixen per pagar els primers anys on no generes ingressos i has de pagar interessos, no? Per tant, diguem-ne que el Palau d'Obrana queda fora d'aquest perímetre d'aquest finançament i probablement no s'ha explicat el que explicaves tu, Aleix, cosa que al final tampoc no em sembla... No, jo crec que tothom ho entendria i, a més, com que serà així, tampoc paga la pena amagar-ho, perquè al final acabarà sent d'aquesta manera.
Bé, no? Suposo que el dia que trobin aquesta fórmula, que ja m'ha explicat a Recomal Saperes, d'una empresa que s'encarregui de l'obra, que posi tots els diners per fer l'obra i que després tingui l'explotació del Palau i només cedeixi una petita quantitat de beneficis al Barça, doncs el dia que es trobi això, doncs t'ho explicaran i diran, escolta, mira, desobeirem allò que vam votar a l'assemblea, però perquè és millor pel club, perquè creiem això, això i això. O potser faran una assemblea extraordinària i et faran tornar a votar... de moment no ho tenen tancat i, per tant, suposo que avui per això ho han deixat així una mica en stand-by. Bé, n'anirem parlant. Ivan, com a mínim veig que t'han resolt alguns dubtes, però ja sí, farem... Quan s'acabi la Lliga tenim tot el mes de juny per fer coses d'aquestes, sí, finançaments, pujades a Montjuïc, que seran interessants, també. Així que t'agraeixo molt que ens hagis atès en directe. Una abraçada forta.
Una abraçada. Que
adéu, adéu. Ivan Cabeza, professor d'Economia i Empresa de la UB. Avui volíem tancar el cercle, ja que dilluns ens va fer aquella masterclass.
Em tranquil·litza veure que... La meva interpretació és la mateixa que d'ell.
Sí, ets bo. Com a economista series boníssim.
Jo, no dubtis. No dubtis. Desastre.
A veure, anem molt tard, són 2:15, abans dels personatges del Bermúdez. Dami, què més s'ha dit avui a l'hora de premsa, més enllà del finançament, que t'hagi cridat l'atenció?
Sí, altres qüestions que han aparegut en aquesta compareixença. Eduard Romeu ha estat contundent quan li han preguntat si Florentino Pérez ha intervingut per ajudar el Barça a tancar el finançament del nou Camp Nou.
Es lógico que actores de primera línea sean compartidos, pero no solo con el Real Madrid, sino con los principales clubes, porque lógicamente pues son los mejores operadores con los que estamos trabajando, ¿no? Pero evidentemente no hay ningún tipo de vinculación en ninguno de los sentidos.
Tampoc ha pogut evitar que aparegués el nom de Messi, ha estat al final i tot i que ha tirat pilotes fora, no ha tancat del tot la possibilitat de recuperar-lo si la parcel·la esportiva ho demana. Resposta de manual, però que cal escoltar.
Lo que solemos hacer es tratar de complacer a nuestros técnicos, ¿no? Y por tanto, más allá de las personas, pues siempre estamos en disposición de valorar cualquier situación y si es necesario, pues y podemos hacer un esfuerzo, pero en estos momentos no tenemos planteado evidentemente nada al respecto, ¿no?
Tercer obro parèntesi, de Messi n'ha parlat aquesta nit a França Javier Tebas a RMC Sport. Bé, una mica allò de sempre, però ha dit sobre la possible incorporació al Barça: em sembla complicat el retorn de Messi. Diu, és que quin salari tindria? El Barça no és com el PSG, que té una xera de benzina i diners per tenir una nòmina gegant. Bé, una miqueta en la línia, però ha parlat Tebas i, per tant, doncs, ho expliquem.
Aquí hi ha dues persones que somriuen i una que no, però no obrirem aquest meló ara. Digues, Dami, què més?
Perfecte. Doncs continuem amb un últim tall. Destaquem la referència a la porta al partit d'ahir a Vallecas. Deia abans la Marta que sembla que sigui d'una altra època, però el fet és que es va jugar ahir aquest Rayo Barça. La porta decebut amb el resultat, però demanant posar en valor l'avantatge que el Barça té a la Lliga.
Menys mal que el Girona va fer bona feina i que també doncs, compensar una mica aquest dia que no és agradable pensar en el resultat d'ahir. El que sí que aprofito per demanar que o per dir que l'objectiu prioritari continua sent la Lliga, que estem doncs a 7 partits del final de Lliga i anem a 11 punts del segon. I això continua sent l'objectiu prioritari d'aquesta temporada.
Doncs, parlant d'això, et recordo que demà a les 11 s'entrena el Barça i a la 1 parla Xavi. Això no s'atura, prèvia del partit contra el Betis. Ve el Betis de Joaquín, dissabte al Camp Nou.
Últim
ball dissabte de Joaquín.
Marta, gràcies, una abraçada.
Bona nit a tots, una abraçada.
Vinga, descansa, bona nit, Marta. Ara anem amb el Bermúdez. Abans, però, hi ha una qüestió que m'agradaria que tractéssim. No tenim massa temps, però és una qüestió greu, a més, perquè afecta companys de professió, que és el tancament de Barça TV, Damià.
Sí, tanca Barça TV, emetrà fins al 30 de juny. Això suposarà que 120 professionals perdran la seva feina, 90 amb contracte fix i 30 autònoms, aproximadament. En un comunicat, el club diu que ha traslladat el seu proveïdor TVSC Telefònica, l'empresa que gestiona la televisió del club, la decisió de no renovar el contracte de prestació de serveis, que finalitza el dia 30 de juny. Aquesta tarda s'ha comunicat la decisió als treballadors, una notícia que ja corria pels passadissos de Barça TV des de feia dies, una decisió que té a veure amb la delicada situació econòmica del club, els números no quadren, i en aquesta ocasió la retallada dràstica ha vingut per la televisió del club, que portava en funcionament des de 1996. Parlant de xifres, el cost que té la televisió del club és d'uns 8 milions d'euros l'any. Un parell de reaccions, Xavier Budó, director d'esports professionals del Barça, justament a Barça TV, després del Barça-Chelsea femení.
Solidaritzar-me amb Barça TV, donar-vos les gràcies per la feina que heu fet pel club a tot l'equip humà de Barça TV. Al final hi ha decisions que són dures, però tota la solidaritat, tota la força, i moltíssimes gràcies per la feina que heu fet tots, perquè ha sumat molt pel club i això s'ha de tenir molt present, i més en dies com avui.
I escoltem el directiu responsable del Barça femení, Xavier Puig.
Volia també solidaritzar-me amb el fet aquest vostre. Són molts anys de feina, molts anys de treball, molts anys de feina ben feta. Per tant, escolta'm, que tingueu també un camí d'èxits, perquè segur que el tindreu, perquè sou molt bons.
Les valoracions de Xavier Puig.
Bé, jo des d'aquí enviar una abraçada i molts ànims a tota la gent de Barça TV, evidentment alguns amics, d'altres companys o companyes. Mai és agradable, no?, quan passa això. No sé què us sembla, si podeu fer-ho ràpid, sisplau, que anem malament de temps, però si voleu dedicar algunes paraules.
No, bàsicament, jo vaig començar a Barça TV, vaig créixer allà, totes les coses que sé fer, doncs moltes mares van ensenyar allà. Avui el Barça crec que és menys Barça després de perdre un canal de comunicació que no estava creat per generar audiència, sinó per acompanyar el club en tots aquests anys. Em sap molt de greu perquè hi ha gent que és molt bona, molt professional, i perquè aquella tele té un arxiu d'imatges que ningú s'ho pot arribar ni a imaginar, i sap greu que es perdi. I res, una abraçada molt gran a tots els amics i companys que hi ha allà, que són tots gent fantàstica.
Poca cosa més a afegir. Jo no he treballat a Barça TV, però per la resta m'afegeixo tot el que diu l'Anaïs. És un concepte diferent de televisió, no és la resta de televisions. És una televisió que efectivament va al costat del club, i també a la resta de televisions ens nodreix de coses que fa el club, dels entrenaments, de coses a les que no tenim accés, i evidentment fa un servei. Per tant, és una autèntica llàstima, sobretot bàsicament pels professionals que hi treballen.
Decisió injusta, a part de trista, i jo no sé si realment necessària. És a dir, entenc el vessant econòmic. El que no sé és si realment té un pes tan gran Barça TV en les pèrdues generals del club. I estic amb el que ha dit abans l'Anaïs, el canal no es va crear per generar audiència ni per generar diners, sinó per fer el Barcelona més gran socialment, per comunicar millor i per contribuir a la grandesa del Barça, i crec que Barça TV ho ha fet sempre.
Pel que sabem així a l'engròs, són la despesa total de Barça Studios són uns 14 milions aproximadament anuals. No vol dir que el Barça perdi 14 milions. D'aquests 14 milions, alguns els recupera amb alguns productes, com Match Day, per exemple, aquella sèrie documental va recuperar Calés. Però, tal i com està muntat ara mateix, des del club considera que és un producte deficitari, clarament, i que reformularà una mica la idea per oferir continguts audiovisuals als teus seguidors arreu del món a través d'altres plataformes. Això és una mica...
D'altres plataformes amb 14 professionals que són els que queden a Barça Studios. Ja m'ho explicareu com es pot fer això, d'arribar a tothom amb 14 professionals.
Això és el que ven una mica al club. Joan Laporta, què tal? Bona nit.
Bé.
Què?
Bé.
De Barça això... Studios no em vol parlar massa, no, d'aquesta decisió.
Tampoc entrarem a parlar del... Això, tema vostre.
Tema nostre, clar que sí. Parlem doncs, de l'Espai Barça, per exemple. Avui sí, has fet una presentació espectacular.
L'Espai Barça...
Està content?
Bé, sí, costarà una mica de pagar. Jo, una hipotequeta, humil, uns gairebé 3.000 milions d'euros. Però bé, segurament estarem pagant-ho fins al 2056. No patiu, que hem fet una hipoteca a tipo fijo. Això, sobretot, molt important.
No, també hi ha una finestra per millorar les condicions.
Sí. També et diré que aquests 2.820 milions que podem arribar a pagar, 10 són pels canapés, o sigui que, bona notícia, hem assegurat els canapés dels pròxims 30 anys.
Val.
Tarifa plana.
Perfecte.
Que ja els tenim assegurats. Bon notícia per al barcelonisme. Una mica d'alegria, no faltarà el menjar. I tranquils, perquè ara només hem d'anar a jugar un temps a Montjuïc. Ja podeu comprar els vostres abonaments pel mòdic preu de 3 ronyons al seient. S'ha de dir que alguns dels seients són més barats perquè hi ha poca visibilitat. Per exemple, n'hi ha un que només et deixa veure la pista olímpica. aquell és més barat.
És històric, no, aquell. És històric.
Pots una persona que surt de banda.
Pot passar a Fermín Cacho en qualsevol moment per allà.
Si la pilota surt de banda, pots veure com els nanos la van a recollir. Val, és més interessant.
Una altra perspectiva.
N'hi ha un altre que mires el partit bé, hi ha tota la visibilitat, però has de pujar escalant fins al paveter.
Ah, val.
I un altre que també té tota la visibilitat, però has de seure amb l'Antonio Rebollo a les cuixes.
Amb el llançador de la fletxa, molt bé. A veure com està la gespa a Montjuïc. Sé que li preocupa molt a Xavi les gespes últimament. Què tal,
Maqui?
Com estàs, Maqui?
Fiera, bastador, tetifot, tigre, pecholobo. Ja ho deixem tot dit. Una puntualització. Gespes, com li diràs tu al pati de casa teva, el camp de futbol es diu césped.
Val? Sí?
És la pronunciació correcta, segons l'IEC, l'Institut d'Estudis de Césped. I el césped és la part més important del futbol, així que avui he fet un poema al césped, oda al césped.
Val, endavant, Xavi.
Oda al césped. Oh, césped, t'han de cuidar com a ningú, has d'estar perfecte, ni molt tou ni molt dur. Césped, maqui, per tal que un jugador no s'emporti un ensurt, per anar bé has de ser com el Sergio Ramos, és a dir, molt curt. Perquè després hi ha lesions amb gespes barates, que allò més que un césped és un camp de patates. Com m'agrada quan estàs en bones condicions, mira com estava ahir al camp del Rayo. Així sí, collons.
Va.
I per tal que el Barça jugui bé i faci algun gol, està clar que és millor no jugar amb sol. Mira, ahir vam jugar a les 10. Bueno, no és bon exemple, el d'ahir, perdoneu.
No.
I em direu, hosti tu, però jugar tan tard no és una guarrada? No, maquis, hauríem de jugar sempre a les 3 de la matinada, perquè així el césped aguantaria la calor i jugant bé, no patiu, que calent ja m'hi poso jo. Ja heu pogut comprovar que som justos campions de Lliga, sempre i quan el césped no faci figa. Ja sé que hi ha sequera i que el tema d'aigua anem fatal, però prefereixo dutxar-me menys i tenir un césped com cal. Així que demano que cuideu l'aigua, no beveu cap pou, perquè per tal que puguem gaudir del césped del Camp Nou, encara que durant els pròxims 2 anys us hagueu d'hipotecar per comprar una entrada al Lluís Companys, s'acomiada demanant que regueu de tant en tant el vostre maqui, el vostre mastodonte, el vostre titan.
Molt bé, magnífica bola. Molt bé, ho deixarem aquí, que ve el Mundet ja. Ara ve el Mundet. Sí, Mundet.
1, 2, 3, 4, 5. Bona nit, Aleix. Doncs, escolta, brutal.
Tangana,
increïble.
Brutal.
Bestial, dels millors dies de la meva vida. Increïble el que s'ha viscut avui al Wizzing de Madrid. El Partizan ho tenia tot de cara per posar-se 0-2 a Madrid i tenir-ho ja gairebé finiquitat. Però, de sobte, una falta antiesportiva de Llull. Perquè al Madrid ja ho sabeu que quan pierden dan la mano, però el que no diuen és que la mano te la fotran al pòmul tot seguit. Hi ha hagut una baralla descomunal, semblava un dissabte a les 6 de la matinada als voltants de malalts de festa. Semblava una trobada amistosa entre Latin Kings i Nyetes, Urquinaona 2019, una cosa bestial. De fet, enmig de la baralla, el madridista Yabusel ha agafat un jugador rival per l'esquena, li ha fet una clau de judo mentre sonava la sintonia de l'SmackDown. I de fet, mira el que et diré, el partit s'ha suspès més ràpid que el psicotècnic d'una ala pivot esquerrà. No t'ha fet gràcia? Humor de basquetbol. Vosaltres diríeu que s'ha suspès més ràpid que el psicotècnic de no sé qui, és igual, però ja m'heu entès. Ha estat brutal. Tan bèstia que ho hem pogut comentar amb el mític exjugador del Partizan de Belgrat, el serbi Donat un Capritx, que deia, i cito textualment, que no veia una baralla així des del mític Estrella Roja Jugoplàstica del 81.
Buah,
brutal.
Brutal, brutal.
Brutal.
Ara recollim reaccions. Gràcies, Mundet.
Sí, tant, tant.
Gràcies.
Bestial,
Fins ara,
Fins ara. Dels millors dies de la meva vida.
Fins ara. Fins ara. Adéu, amics. Una abraçada. Gràcies, Dami, Maria, Anaïs. Adéu. Dijous que ve públic, Dijous que ve públic i concurs. No us ho perdeu. Gràcies, Bermúdez. Un aplaudiment per tu. Matina Codina, RAC 105. Ara tornem.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs.
Què passa si una Maxus cau d'un avió des d'11.000 peus d'altura? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Estic pensant a comprar-me un Peugeot 3008.
Doncs no cal que pensis gaire.
Decideix-te ja per un Peugeot 3008 i sent l'emoció de conduir la tecnologia i el disseny més avançats. Aconsegueix-lo aquest mes amb unes condicions exclusives. I, a més, lliurament immediat.
Si
ets professional de la construcció o la reforma, Leroy Merlin estem amb tu, amb més productes, més estoc i millors preus. A més, t'oferim més de 120 botigues en tot el territori nacional, amb horaris especials d'obertura des de les 7 del matí i un equip d'assessors per a començar la jornada amb tu i amb el teu negoci. Uneix-te al Club Pro i descobreix molts més avantatges. Leroy Merlin, ara més pro.
Mundial de Superbike al circuit de Barcelona-Catalunya. 5, 6 i 7 de maig. Vine i entra al paddock. Coneix els pilots. Fes una volta d'honor amb la teva moto i acampa a peu de pista. L'espectacle més salvatge sobre dues rodes. Entrades a catsbk.com.
Super Show, Super Weekend, Superbikes.
Aconsegueix fins a 8 cèntims per litre d'estalvi. És per repostar a BP. Només has de...
Però què passa que està aquest anunci per tot arreu?
Home, és que estalviar-te fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP és per escoltar-ho a totes hores.
Fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP. Consulta condicions a mipp.es.
RAC 1 presenta El món a RAC 1 amb Jordi Basté en directe des de Peralada. El dimecres 3 de maig a les 8, el món a RAC1 celebra el centenari del celler Peralada al cor de l'Empordà. Farem un recorregut pel passat, present i futur d'un dels bressols vinícoles del país.
Us esperem a tots, el primer que arriba, el primer que seu.
Els primers 30 oients que hi arribin tindran premi. Una visita al celler i al museu Castell de Peralada. El dimecres 3 de maig a les 8, el món a RAC1 amb Jordi Basté, en directe des del celler Peralada. RAC1, tots som 1.
Bàsquet també amb tota la polèmica que hi ha hagut aquesta tangana descomunal al Wishing Center i la prèvia del segon partit del Barça-Zalgiris. Una mica de gran premi de Jerez de motociclisme. Avui han començat ja a escalfar motors a Jerez i ja hi tenim com a enviat especial el Quim Salvador, un gran premi en què tampoc hi haurà Marc Márquez. Hola, Quim, bona nit.
Bona nit. El campió Cerverí d'Onda ha vingut a Jerez de la Frontera per motius promocionals a inaugurar el bar temàtic Garage 93 que el seu equip de màrqueting i Repsol han muntat al centre de la ciutat, i també ha estat al circuit, on ha explicat per què no corre aquest Gran Premi d'Espanya.
Ha sigut una decisió relativament fàcil, sobretot perquè tres equips de doctors completament independents uns als altres, començant per l'equip de Madrid, de l'Ignacio Roger de Oña, ja em va dir que molt complicat, i després de veure el tag que em vaig fer dimarts em va dir que era una locura. Aquest mateix equip ho va contrastar amb la Clínica Mayo d'Amèrica i nosaltres ho vam contrastar amb l'equip de Red Bull de l'APC Center, que també tenen uns doctors molt bons, i també ens van dir el mateix. De forma unànime em van dir que era una locura, que ja no era risc de caiguda o no, que simplement amb la força del manillar podria saltar la cirurgia. Ho has d'acceptar i continuar amb la recuperació.
És més, els metges l'han avisat que una recaiguda de la fractura al primer metacarpià del polze dret sense haver completat la recuperació podria arribar a posar en risc la seva carrera esportiva.
Que és uno de los puntos que apoyamos más los pilotos, y si saltava, pues había manera de recuperarlo, pero ya quedarían secuelas. Y si que te quedan secuelas ya, pues pasó lo que pasó en el brazo, si te quedan secuelas en la mano, sobre todo en el punto que apoyas más el manillar, pues ha sido fácil la decisión. Intentaremos recuperarnos lo antes posible para Le Mans.
Pol Espargaró també continua de baixa, sí que reapareixerà Enea Bastianini, i tinc moltes ganes de veure de què són capaços a Jerez Dani Pedrosa, que correrà amb KTM com a pilot convidat, i Àlex Rins, que ve de guanyar el Gran Premi de les Amèriques trencant un any i mig de sequera d'Onda.
A veure si pot rebatir Àlex Rins o algun dels pocs pilots catalans que hi ha de moment a MotoGP. Demà comença ja l'activitat amb els primers entrenaments lliures. Demà ho seguirem amb el Quim Salvador tot el cap de setmana aquest Gran Premi de Jerez. Alguna cosa més, Quim?
Sí, demà entrenaments des de les 9 del matí, sprint dissabte a les 3 i la cursa de MotoGP diumenge també a les 3.
Perfecte, gràcies, Quim, fins demà.
Adéu, bona nit.
Una pausa i el bàsquet amb Vena per rematar el T'ho diràs d'avui.
RAC 1.
Ocasión Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Barnavagen, el concessionari que batega
està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Volkswagen nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Volkswagen necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Bernabagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a passeig de la Vall d'Hebron 101.
Aitana, bon matí.
Ja de ben petita somiava amb jugar al Barça, ser professional, guanyar grans títols. I ho he aconseguit, però cal dir que m'ajuden molt. Tinc els millors entrenadors, les millors companyes, analistes. Però i elles? Elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1.000 professionals en una de sola. Les infermeres.
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 A Fama Living Barcelona hi trobaràs el sofà dels teus somnis. Sí, sí, aquell que portes buscant tota la vida.
Fabriquem el teu sofà a mida, amb teixits personalitzats, i te'l portem i muntem a casa. Sofàs per gaudir de debò.
Visita les botigues Fama Living de Diagonal 329, Montaner 293, Mallorca 156 o famaliving.com i deixa't assessorar.
Fama Living, la marca de sofàs que està conquerint el món.
Hola, sóc el Miqui Núñez, padrí del Mouta per l'Esclerosi Múltiple, la cursa solidària anual que organitza la Fundació Esclerosi Múltiple el proper 30 d'abril. Aquest any, el meu gran repte és preparar-me per fer-la corrents. Tu la pots fer com vulguis, a peu, amb patins, amb bici o amb patinet. Ja pots inscriure't en mouta.fem.es. T'hi esperem.
El Marc ha fet 15 anys i és un crac del futbol. Acaba de guanyar el seu primer campionat important i li ha regalat la seva medalla a la Núria, la seva mare. Probablement els millors regals no es comprin, però si vols tenir un detall, recorda que a Montse Interiors fem un descompte especial del 20% en producte propi per al Dia de la Mare. Montse Interiors. Felicitats, mares.
Hi ha ganes de fer vacances? Amb MSC Cruceros, aquesta primavera aprofita els nostres descomptes d'última hora embarcant des de Barcelona o amb còmodes vols. 8 dies amb tot inclòs des de 679 euros per persona. Reserva a la teva agència de viatges o a msccruceros.es i descobreix el futur dels creuers.
Els dies 11 i 12 de maig, els concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona hem preparat una selecció de vehicles nous amb condicions de preu del Saló de l'Automòbil. I a més et regalarem dues entrades per poder gaudir els dies del Saló. Aprofita les condicions només a Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Els dies 29 i 30 d'abril vine a Breda i celebrem la 760a edició de la Festa de l'Ajust i la 6a Fira del Monestir.
Hi trobaràs conferències sobre la vida monacal, demostracions d'oficis, tastos de vins i formatges de monestir, exposicions, un porc rostit en directe i concerts amb Botel Cochambre i Miquel del Roig.
Recorda, el 29 i el 30 d'abril a Breda. Més informació a breda.cat.
Renovada, fàcil, actualitzada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu, expliqueu-nos el que vulgueu, digueu-hi la vostra.
Bàsquet en vena.
Making your way in the world today takes everything you've got. Taking a break from all your worries sure would help a lot.
Una mica de bàsquet amb vena per tancar el dijous. Programa completíssim avui, déu-n'hi-do. Estic esgotat ja. Hola, Gozalvo.
Bona nit.
Què tal, company del diari Ara? Hola, Mundet, segueixes per aquí.
Hola.
Havíem de parlar del Barça-Salguiris demà, segon partit, a veure si el Barça posava el 2-0 i, per tant, un peu a la Final Four de Kaunas. Havíem de parlar, malauradament, no, la derrota de la penya i en les semis de l'Eurocup, que el deixa sense final europea, de les semifinals de la Lliga Femenina, de moltes coses, no? Però és que ha passat una cosa que explicàvem a l'inici del programa. Gozalvo, l'has vist o no?
Sí, i tant.
Brutal. Sí. Les hòsties que s'han fotut allà al final del partit. No tenen vergonya, aquests jugadors.
La tangana més gran del bàsquet contemporani, amb diferència.
Que t'ho recordis,
anys,
sí, eh?
Feia molts anys que no veiem una cosa d'aquest nivell.
Jo en recordo una, passa que les càmeres no la van veure, que és en l'últim Eurobàsquet, el Geòrgia-Turquia, que es lien abufarades al vestidor.
Al vestidor,
sí. Que allà, bueno, els van tancar, amb perdó, de qualquinquis, i ara no recordo... Eren dos NBA, de fet. No recordo qui hi havia pel mig, però allò no es va veure, però és que el que s'ha vist avui, vull dir, jo...
No, jo estava aquí fent tertúlia i tenim les teles engegades a l'estudi de RAC1 i he flipat, o sigui, dic, què està passant? Perquè semblava realment una batalla campal al Wizzing Center, per la gent que no ho sàpiga.
Sí, mira, falta 1:40 per arribar al final d'aquest segon partit, dels quarts de final de l'Eurolliga, entre el Real Madrid i el Partizan, el Servis, 15 punts per davant en el marcador, el Madrid penjant absolutament d'un fil, la seqüència és la següent, vota Kevin Panther a mitja pista, l'estrella del Servis, i Sergi Llull li fa una falta molt lletja amb el puny tancat. Panther es regira, si encara, Llull l'atura amb l'espatlla i llavors Panther li aixeca el puny. I allà tothom ha saltat. Diversos focus d'atenció, hi ha Busser fotent-li una clau de judo o de lluita lliure a Dante Exum, l'ha lesionat, Zanam Musa i Kevin Panther repartint-se mastegots, Lesor repartint des del darrere, ha saltat fins i tot la dona de Gershon Yabusel, que s'ha endut el seu marit de la pista cap al vestidor. Han sigut ben bé 40-50 segons com aquells salons del Far West on val tot i només hi falten les pistoles. Doncs ha sigut tal qual. A la que s'ha calmat tot, els àrbitres han anat a revisar les imatges, se n'han adonat que hi ha hagut una invasió de les dues banquetes a la pista, reglament en mà, és desqualificació de tots aquells que entren sense permís, i han entrat tots. De fet, el play-by-play, el registre de totes les jugades, de totes les decisions arbitrals que ofereix el sistema estadístic, explica que s'han desqualificat 10 jugadors del Madrid i 11 del Partizan. I Aleix, el més graciós de tot és que els que no han estat desqualificats és perquè ja estaven eliminats per faltes. Per tant, ens haurem d'esperar a veure què és el que diu l'acte del partit i què diu l'informe que redacta l'Eurolliga al final de cada partit. Això ha d'anar ràpid. El tercer partit de la sèrie juga dimarts i deixa'm dir que l'Eurolliga no es pot permetre demorar massa tota aquesta qüestió. Per tant, demà, dissabte, a molt estirar dilluns, el jutge únic no hauria de dir alguna cosa.
Sí, home, sí, han de posar sancions exemplars. Mira, deixeu-me saludar en directe, 5 minuts per la 1 de la matinada, l'home que ho ha narrat a DAZN, és el company Piti Hurtado. Hola, Piti, què tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Buena nit.
Muy bien. ¿Cómo te has quedado tú en directo?
Bueno, flasheado. Yo reconozco que decía que llevo 9 temporadas haciendo Euroliga, hice en Marca Televisión, en Movistar y ahora en DAZN, y yo no recuerdo una cosa así. Comentaba Marc el tema de Eurobásquet con Goga Vitache y con incluso personal de seguridad. Dicen que en túnel de vestuarios han pasado muchas cosas que no hemos visto en la historia del baloncesto en directo y así en baloncesto FIBA. A mí esto me recuerda al Palace de Overhill con aquella famosa pelea de Indiana contra Detroit, sin que el público entrara, por supuesto. Pero la realización no ha dado algunas imágenes porque por lo visto ha habido algún aficionado también expulsado por algo que ha pasado en la grada, que yo no tengo la constancia visual, pero que me han dicho compañeros y demás. Con lo cual, estamos hablando de un día durísimo y yo personalmente flaseado, porque ha habido un momento en el que no entendías nada, ¿no? No entendías nada de lo que estaba pasando. Ya venía el partido con muchísima frustración por parte del Madrid y esto ha sido, bueno, como decir, pero ¿dónde ha explotado esto, no? Y bueno, y yo creo que va a haber sanciones durísimas. Y no solo durísimas de Euroliga, sino que creo que el Real Madrid, con Yabusele sobre todo, tiene un tema muy importante.
Claro, de dar ejemplo, ¿no? Oye, ¿te has escuchado? ¿Te puedo poner cómo has narrado esto tú, en directo?
Sí.
A ver, mira. Ah, no, es en inglés, perdona. No, claro, pensaba que eras tú. No, es que tengo aquí un vídeo, pero es en inglés.
De todos modos, Pidgey, ya Busser no es ni la primera ni la segunda vez que la lía con el Madrid.
Bueno, a este nivel de agresión, como hemos visto hoy, y sobre todo que va a haber el agravante de la lesión de Dante Exum, se está hablando de rotura de tendón, digamos que esto es lo máximo que yo he podido ver.
Bueno, es que estoy viendo a cámara lenta lo de Dante Exum, es que es como en la lucha libre, como en el pressing catch, que lo hacían de coña, lo giran y lo revienta hacia atrás. O sea,
información de última hora, Piti, del el departamento de prensa del Partizan de Belgrado, ¿vale?
Sí.
Deberá hacer una revisión de MRI, de radiografía, de
resonancia
magnética, gracias. No hay nada confirmado, parece el dedo, pero podría estar roto, veremos. Es lo que cuentan del Departamento de Prensa de Comunicación del Partizan de Belgrado.
Que hay una lesión que le deja sin jugar el resto de players y el resto de si van a la Final Four o lo que sea, esto va a ser, vamos, o sea, mucho más grave que cualquier otra cosa. Porque un golpe es feo, es triste, es todo lo que es, pero que lesionar a un, que al final es un compañero, es un, bueno, es otro
compañero de trabajo, vamos.
Claro, sí, sí. Exacto. Es ya otro nivel, es otro nivel, por eso os comentaba esto. Un detalle, Marc, tú has dicho que Jules le ha dado con el puño cerrado. Yo creo que no. Yo creo que es una falta durísima, rayana en lo siguiente, pero creo que le da con la mano abierta, porque lo hemos estado viendo en Dazón, hemos estado repitiendo muchas imágenes luego y viéndola. Esa es mi impresión, ¿vale? Y así no, con esto ni justifico ni nada, porque evidentemente ese golpe es el que empieza absolutamente todo a nivel físico.
Mira, ahora sí, perdona. Piti, te tengo. Déjame escuchar a Piti en directo.
Vale.
Esto es en directo.
Reclamando mucho el jugador francés. ¡Qué falta de Sergio Llull! Se enfada Kevin Panther. Cuidado, porque esto es lo peor.
Bueno,
ahí va Gabinet, que estaba tremendamente caliente. Esto no puede ocurrir.
No.
Cuidado, Yabusele.
No,
Yabusele, que ha tirado a Dante de Sun. Ahora le sobra también a Musa. Esto es lo que no puede ocurrir de ninguna manera en un partido. Yabusele se tiene que controlar. Gabinet se tiene que controlar.
Eso.
Bueno, pues ahí lo habéis visto enseguida, en directo, o sea, sin repetición. Me alucina también.
Hay gente en redes sociales que se está riendo de mí porque digo no, porque es lo que me sale. Luego le dejo paso al compañero, a Sergio Perela, para que lo narre, que para eso es el narrador, pero yo me quedo ahí muy flasheado porque es verdad que hemos visto muchas veces pues una falta muy dura y que, bueno, que se encaren dos. Entonces, vienen a separar, pero esto ha sido Deck y Yabusele llevándose por delante primero a Dante Exum y luego a partir de ahí se ha liado porque, bueno, ya habéis visto lo de Yabusele cogiéndolo, como decíais, y luego posteriormente lo que ha pasado en el otro lado con Musa. Y ha habido un momento en que Gerson ya ha soltado un par de golpes y parecía que le daba a Musa. O sea, hemos visto un ángulo en el que parecía, porque intentaba ir a por otro, y parecía que le daba a su compañero. O sea, ha sido una locura.
Sí, sí.
Están fuera, ¿no, Piti?
No sé a qué te refieres.
Fuera en Madrid, fuera de la Euroliga. Están fuera, quiero decir que es muy difícil que levanten esto, ¿no? Y además si habrá sanciones, sí. O sea, que
partido... ¿Sabes que los tres únicos jugadores no descalificados son Poirier y Jules, que han sido los dos que han hecho faltas un poco más duras al final, bueno, un poco no, bastante duras, y Lidey? Eso significa que van a ser los que no tengan una sanción a priori, a no ser que vaya de oficio la Euroliga. Los que han sido descalificados por saltar e ir a separar, yo creo que tampoco van a tener mucho problema, y sí que va a haber cuatro o cinco jugadores que yo creo que el siguiente partido no lo van a jugar, y el Real Madrid levantar un 0-2, estoy contigo, o sea, 99% esto está fuera.
Muy bien. Piti Hurtado, le dejamos descansar. Sí, ya, que pobre.
Solo una última cosa, más actualizaciones sobre el estado de Exum, Piti.
Sí.
Ha salido con muletas, caminando. Caminando con muletas, mejor dicho. No con muletas caminando, sino caminando con muletas.
¿Qué has dicho? Como es aquello de que, apoyándose, ¿no?
No es lo mismo estar jodido que estar jodiendo, ¿no? Pues
correcto,
eso.
A esta hora se puede decir, vale.
Del tema de Yabusele, por decir lo último, lo que más me ha llamado la atención, habéis visto que Obradovic ha dicho en rueda de prensa que hay
ahora
que escuchar todo el mundo,
sí, sí.
Que tal, pero me ha llamado mucho la atención que se fuera directo y no se quedara mínimo, porque luego se han puesto a hablar. El Chacho ha sido compañero de Lidey de Kevin Panther. Jules ha habido un momento en que le ha dicho a Kevin Panther, es que has empezado a aburrearme, que como para decir, como para justificarse, pero Yabusele no ha vuelto, de hecho se la ha visto luego con un polo. Yo entiendo y espero que en túnel de vestuario haya ejercido pues por lo menos su derecho a la disculpa, porque la verdad es que ha sido lo más fuerte de sí, todo esto, que ha sido fuerte de por sí.
Es la imagen de Yabusele haciéndole una llave y tirándola hacia atrás al pobre Dante Exum, ex del Barça, en el Partizan. Bueno, Piti, que te agradezco mucho que hayas entrado en directo, un abrazo.
Gracias a todos.
Venga, os seguimos con esta Euroliga también en Dazón. Mundet, reaccions que deia Mara,
sí.
Que han dit Obradovic.
D'entrada, és el que Obradovic no ha volgut entrar en el tema de les sancions, ho deixa en mans de la pròpia competició de l'Euroliga, però sí, deixa clar una cosa, i és que el que ha passat avui al Withing Center no pot passar mai més.
No sé què puedo decir, porque esto está en manos de árbitros y está en manos de Euroliga. Creo que esto que ha ocurrido no es bueno para Manchester, no es bueno para la imagen, para el Madrid, tampoco para el Partizan. No puede pasar esto nunca.
Obradovic ha dit que els jugadors estan subjectes a moltes emocions, però ha subratllat que, el que deia ara Piti Hurtado, que els homes dels dos equips han sortit parlant entre ells cap al túnel de vestidors. Sí, em sembla, i crec que és el missatge més interessant de la roda de premsa d'Obradovic, el que ha dit respecte al tercer partit, el missatge de calma que ha enviat pensant en el partit de dimarts a l'Stark Arena de Belgrat.
Yo, desde este momento, voy a intentar calmar toda la gente en Belgrat. ¿Por qué? Porque tengo amigos aquí, es un gran club de Madrid. Y quiero que se hable de baloncesto. No quiero que se hable de esto. Y cuando vamos mañana a Belgrado, voy a hablar de esto. Voy a intentar, porque nosotros tenemos allí seguro pabellón lleno, voy a intentar acalmar toda la gente que recibe a Real Madrid como tiene que recibir, como gente recibe a nosotros aquí, que van a ayudar a nuestro equipo, pero que no van a hacer nada contra Real Madrid. Y jugadores de Real Madrid, y todo el mundo se tiene que sentir bien.
Bon missatge, sí. Bon missatge.
Del Madrid, Chus Mateo, de la tangana poc, ara bé. Una frase, jo la trobo desafortunada. Jo crec que no se n'ha donat compte. Fa molts anys hi havia una dita que deia allò que de les frases, les adversatives, les conjunciones adversatives les carga el diablo. Allò que tu dius una frase, però...
Sí, sí.
Val? Chus Mateo.
Creo que hay que entender un poco también el momento, la frustración, seguramente pues, no es algo que nos guste ver a nadie, y menos un espectáculo que le gusta ver a los más jóvenes, a los niños, y por eso voy a pedir perdón, sin duda ninguna, no creo que sea un espectáculo bonito de ver, pero creo que también hay que ponerse en la piel de los jugadores en un momento de frustración, saber a qué pulsaciones están y bueno, intentarlo.
No.
Sí que s'ha de posar en el paper dels jugadors, però tot i a les pulsacions i la tensió i la frustració, tu no fas una clau de judo ni et fots a cops de puny amb un rival, no? Vull dir...
Sí, sobre el parquet, molt millor ser el Obradovic que Chus Mateo, portant la iniciativa tàctica de l'eliminatòria en tot moment, a la sala de premsa també. Per a mi molt més encertat el tècnic serbi que no l'entrenador del Real Madrid.
Està fora, no, el Madrid, que
sí. Sí.
Vull dir, és
les
impossible.
Sensacions, el primer partit el competeix bé, anava guanyant, la lesió de Tavares doncs el treu una mica de partit, acaba perdent, i avui sí que ha estat des del primer minut domini del Partizan, i a més amb aquesta escena final d'impotència, a mi m'ha recordat aquesta falta personal de Sergi Llull, a la que Batum li fa a Navarro aquelles semifinals dels Jocs Olímpics de Londres.
Sí. Te recordo.
No sé si és amb el puny tancat o obert, però és el mateix gest d'anar a fer una falta duríssima per la impotència del marcador, per l'adversitat, per tot el context.
En clau Barça, comptant que fan la feina, no?, i eliminen els alguiris, és millor el Partizan a semis que el Madrid, si el Madrid tingués opcions?
És un rival dificilíssim qualsevol dels dos. A mi el Partizan em genera molta, molta inquietud. Està jugant molt bé. S'haurà de veure què passa amb Dante Exum, si pot seguir jugant o no aquesta temporada, perquè seria una baixa absolutament importantíssima. I el Barça el primer que ha de fer és, evidentment, rematar la feina, que ja hem vist moltes vegades aquesta escena de guanyar el primer partit de l'eliminatòria amb molta facilitat i després el segon relaxar-se.
Un detall, i que no és menor, Aleix, si hi ha sancions... I estic pensant en semifinals, val? Si el Partizan guanya 3-0 i hi ha un jugador sancionat més d'un partit,
clar, es perd la semi.
Es perd la semi.
Que podria beneficiar el Barça, això també. Sí, sí, n'estarem pendents, d'aquestes sancions que hi hagin. Sí. Demà, a les 8, al Palau, segon Barça-Salguiris. Com deies ara, compte, no? Vull dir que ara sembla fàcil, però no ho serà, no, Àlex? Vull dir que pot canviar molt la pel·lícula, no?
Sí, sí, jo tenia aquesta sensació, després d'un partit de molta concentració, de superioritat del Barça, de molta regularitat, ara et pot donar una mica la imatge de que el rival no era tan fort com deia Jacique Vicius, que ja s'ha demostrat, que són molt millors i que pot aparèixer aquesta relaxació. Sí.
Què havies, Mundet?
No, si vols sentir una mica protagonistes... Jo crec que passem directament a escoltar els Alguiris de Kaunas, més que res, perquè ja et pots imaginar el discurs de la gent del Barça, vull dir, de seguir en aquesta mateixa línia. Pensant en el que ens podem trobar demà, en el que es pot trobar demà el Barça contra els lituans, hem anat a buscar el punt de vista de Dovydas Giedraitis, jugador dels Alguiris de Kaunas, i ho té molt clar. Les opcions dels Alguiris en aquest segon partit passen per endurir-lo com sigui.
Vam plantejar un partit amb molt contacte i nosaltres no vam ser capaços d'igualar-ho. Aquesta és la raó per la que penso que vam perdre el primer partit. Ens van agafar molts rebots en atac i no hi vam donar resposta. Està clar que hem de pujar al nivell i jugar una millor defensa, parlar més entre nosaltres. Si ho fem, crec que tot anirà bé.
Clar, és que ens havíeu venut a la prèvia. Bé, no, crec que encertadament tots, fins i tot Tomas Satoranski, RAC1, Saras, que això seria possessions lentes, partit llarg. I clar, el Barça va fotre una exhibició l'altre dia que jo vaig pensar... Que bé,
sí,
no?
Va imposar el ritme des de la defensa, a partir d'aquí va generar mals percentatges del Zalgiris, va dominar el rebot, va poder jugar amb transició i va imposar el seu guió de partit. Ara, vist el partit de dimecres, sembla molt fàcil, però això durant la temporada li ha costat molt al Barça imposar doncs aquest joc de transició, atacs curts i accelerar una mica el partit.
Es preveia una sèrie allò 3-2, no?, amb el Zenit com el Bayern, sempre deien que serien molt semblants. De moment no ha començat així. A veure demà. A veure demà, eh? A veure demà
què saps què passa? Que crec que tots estan tan impactats encara amb el que ha passat a Madrid que ara mateix el partit de demà queda
molt lluny.
No sé si tot passa mateix, Àlex, però amb el que amb la que s'ha liat avui al Palacio, ostres, sí, sí. Queda tot molt,
mira,
molt, molt
la de Taman al Palau aquella va ser grossa, de dir, hosti, com pot ser que un entrenador faci gestos estil Mourinho, però és que la d'avui ho supera.
Una baralla així, jo abans l'he penjat a les xarxes, hi ha una semifinal de l'Eurobàsquet l'any 1983, és a dir, fa 40 anys, que van jugar les seleccions d'Itàlia i Iugoslàvia, que se'n va anomenar la final de les tisores. Per què? Es va liar una traca també, però d'aquest nivell, on un jugador serbi es va enfilar amb unes tisores de tallar els embenats a damunt de la taula com si fos un quinqui.
Amenaçant
a tothom. Un pollastre, però també...
Exacte.
És a dir, per trobar una d'aquest nivell, que em vingui al cap a Europa. 40 anys.
Per tancar el bàsquet amb Ben avui, que hem fet pràcticament monogràfic de l'Eurolliga, de la tancada amb el Madrid i la prèvia del Barça Salguiris, alguna cosa més, Montet?
Sí, mira, et porto tres documents de veu. Avui han sigut dia de molts balanços a molts equips catalans. Un, el Joventut de Badalona, després de l'eliminació europea. Hem tingut una llarga conversa amb el director esportiu del Joventut, Jordi Martí. Ens ha explicat que l'equip està fotut, però alhora molt orgullós de la feina feta aquesta temporada a la segona competició europea. I diu, poso com a experiència el que ens va passar ja fa anys amb l'Eurolliga, que la cosa no quedarà aquí.
Jo me'n vaig a les experiències del meu club, no? Crec que per guanyar una Copa d'Europa se'n va perdre una altra que eren favorits dos anys abans, no? I possiblement per guanyar coses d'aquestes importants, doncs te l'has de fotre, no?, pel camí.
Segon document de veu, avui també ha sigut dia de balanços a Girona, roda de premsa de Laia Palau, la general manager de l'equip, per posar l'etiqueta de la temporada a l'Uni Girona.
Què dir d'aquesta temporada? Jo diria que és disappointing. Bueno, decepcionant, perquè han passat moltíssimes coses que crec que no... inesperades des de l'inici.
I dia també de balanços a Cleveland. Avui hem tingut la roda de premsa post-temporada de... Això ho fan molt els americans, eh? Acaba la temporada i munten una roda de premsa de tots els jugadors i tots els membres de l'estaf ja per acomiadar l'any. Evidentment, hi era Ricky Rubio, després de perdre en primera ronda la sèrie 4-1 contra New York Knicks. Balanç de temporada de Ricky Rubio després d'haver-se passat un any en blanc.
Physically... No really, but it has to be everything.
Físicament no molt, però ha de ser un tot, mentalment i el ritme de joc. No sento que hagi estat a l'alçada. Incorporar-me a mitja temporada és molt dur i després d'estar 12 mesos fora no és fàcil. Estic orgullós d'haver tornat, però decebut de no haver aconseguit el que volia.
I came back, but I'm disappointed that I didn't reach what I wanted.
Grande Ricky.
Un Ricky que no ha confirmat si serà o no al Mundial d'aquest estiu, on recordem el sorteig es fa dissabte, demà passat, Manila és? Diria que és a...
La capital de les Filipines.
La capital de les Filipines, sí, sí. A Manila, un mundial que es fa entre Indonèsia, Filipines i la illa d'Okinawa, al Japó.
Endavant.
Això és a l'altra punta.
Com molaria cobrir-lo, eh? Jo que he estat a les Filipines de vacances, com molaria cobrir-lo?
Si t'explico...
Bàsquet en vena directe. Bàsquet en vena des d'allà amb caipirinyes i banyador.
Joan Lluís García té la proposta damunt la taula. Si la compra o no, ja és una altra cosa.
Endavant. Com van a Sacramento Warriors, com van? Kings Warriors, com van?
Anaven 2-2.
2-2, sí.
3-2 avui, no? Guanyat Warriors, diria. Pot ser, no?
M'enganxes aquí amb els ballots. Ara bé, també, balanços també, per cert, el de Giannis Antetokounmpo, la castanya que s'ha fotut Milwaukee.
Ha perdut en primera ronda, també. Sí, ha fet una reflexió interessant sobre el fracàs en el món de l'esport. Recuperar-lo, que corre per les xarxes.
Sí, diu fracàs o un pas cap a l'èxit. Ja, a mi no m'enganya.
Va, triplacos molt ràpids?
Som-hi.
Vinga, va, som-hi.
Tornem al Wishing Center. Hi havia Vinicius, hi havia Valverde i també hi havia Raúl González Blanco. Assegut a primera fila, en el moment de la tangana, s'asseca, fa un gest d'entrar a la pista, finalment es calma i observa la situació des de fora.
Tot intel·ligent, Raúl.
Sí, 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 sí.
FIBA es va associar l'altre dia amb Ibai Llanos per organitzar un torneig de 3x3 a l'Ametlla del Vallès. Què li va reportar? Doncs en tan sols dues hores, 60.000 followers més a les xarxes socials. Evidentment, el que buscava era més públic jove. Fase d'ascens a Lliga Femenina, el Paterna elimina el Joventut, però la Federació Espanyola s'equivoca i a la notícia de la pàgina web dona l'enhorabona a l'equip entrenat per Jordi Vizcaíno, quan havia quedat eliminat. Glòria Estopà, l'entrenadora catalana del Paterna, s'ho ha pres en broma i ha felicitat el tècnic de la penya.
Està bé, no perdem l'humor. Gonzalo, gràcies. Mira, abans de tancar, última hora, comunicat de l'Eurolliga. Sí. 1:13 sobre els incidents del Wissi.
M'arriba ara mateix, és un comunicat oficial de l'Eurolliga de 5 paràgrafs, on convé llegir els dos últims. L'Eurolliga s'ha referit al Reported Facts de l'Eurolliga... Diguem-ne que ha enviat l'informe al jutge de disciplina independent de l'Eurolliga, que haurà de prendre una decisió sobre els incidents dins la pista d'acord amb el que estableixen els procediments en les properes 24 hores. Per tant, compte, en 24 hores sabrem una resolució del jutge únic de disciplinari de l'Eurolliga. Diu, a més, aquest comunicat que l'Eurolliga condemna fermament els events que han passat al final del partit. Events com aquest o esdeveniments com aquest no representen els valors de respecte que la Lliga i els seus clubs volen promoure i que l'esport del bàsquet, diguem-ne, entrona. Seria una mica la traducció directa, així és feta
ràpidament
d'aquest comunicat de l'Eurolliga.
Han fet aquest comunicat per curar-se en salut i demà tindrem sancions.
En 24 hores, que és la notícia, l'Eurolliga es compromet a emetre alguna mena de resolució del jutge únic de la competició.
Gràcies, Gozalo Mundet, una abraçada.
Adéu, bona nit.
Marxem. Que és tardíssim, pràcticament un quart de dues. Les portades, evidentment, protagonisme a Mundo Deportivo i a l'Esport i a l'Esportiu per la finalíssima de la Champions femenina que jugarà el Barça, i a Madrid, amb molt bé el diari As, bochorno, amb la...